COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts pràcticament des de Tarragona. Continuem a Herrera en COPE. És dimarts, és 12 de febrer, el dia en què tornarem a parlar al programa de conciliació laboral i familiar. Serà a través de la iniciativa d'un grup de joieries de Reus que han acordat avançar mitja hora el tancament dels seus establiments per afavorir aquesta conciliació. És només mitja hora, 30 minuts, però no són poca cosa. És un primer pas per als comerciants, però també per a nosaltres, per als clients, que potser hem de començar a pensar millor com i on volem comprar. Començarem, com sempre, avui repassant tota l'actualitat. Com els deia, parlarem amb aquest grup de joiers i joieres de Reus que han impulsat aquest petit canvi d'horaris. I avui ens aproparem també a la celebració del nou any xinès a les comarques de Tarragona. Estem en l'any del porc i volem saber exactament què significa. A partir de la una, Nacional 240, per anar a buscar la recepta de la setmana amb el Ricard Álvarez. I a partir de dos quarts de dues, torna el Sibarita del programa i amb l'Alba Rosa. Avui la cosa va de galera. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin ho poden fer en directe a través del web o l'app de COPE. És tan fàcil com buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Fem la primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Carolina Pons, molt bon dia.
Bon dia. Avui predominen els cels poc ennuvolats, tot i que podrem veure alguns intervals ennuvolats al litoral. Les temperatures mínimes baixen, s'arriba a 3 graus de mínima a Reus i a Gandesa, 4 a Tortosa i 5 a Tarragona i el Vendrell, quan a les màximes es mantenen gairebé sense canvis. S'arribarà als 17 graus a Tarragona, a Reus i Tortosa, 16 al Vendrell i 13 a Gandesa. Quan el vent avui bufa del nord-oest fluix amb intervals de moderat al sud al principi. Per demà s'esperen també cels serens o poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols baixos en punts del litoral, i atenció perquè hi ha probables boires costaneres. Les temperatures es mantenen amb pocs canvis, tot i que poden baixar al litoral. També veurem gelades febles en punts de l'interior. Destaquem un grau de mínima per demà a Gandesa, 2 a Reus, 3 a Tortosa, 5 a Tarragona i el Vendrell, quan a les màximes 16 graus a Tarragona i Tortosa, 15 a Reus i al Vendrell i 14 a Gandesa. Demà bufarà vent variable fluix tendint a component est a la costa amb intervals de moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina. Normalitat a aquesta hora a les carreteres segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem en matèria. 9 detinguts, 13 escorcolls, 11.000 plantes de marihuana i 500.000 euros en efectiu. Aquest és el saldo de l'operació antidroga que s'ha fet aquest dilluns al Camp de Tarragona i al Baix Penedès. L'operatiu es centrava en desmantellar plantacions interiors de marihuana que estaven amagades en diversos xalets. Es van fer escorcolls a les urbanitzacions dels Monars i la Mora, a Tarragona, a Castellvell del Camp i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, i també a la urbanització de les Pedreres, a Santa Oliva, al Baix Penedès. Hi ha 9 detinguts. En l'operatiu també han intervingut plantes en totes les fases, 11.000 en total, com els dèiem, i a banda d'agents de Mossos i Policia Nacional, als escorcolls hi van participar també personal de la companyia elèctrica per tallar el subministrament, ja que ens confirmen els Mossos que en molts casos la llum estava punxada de manera il·legal a la xarxa elèctrica. Personal tècnic s'ha endut ja part de focus, ventiladors i altres aparells necessaris per mantenir les plantacions en funcionament. El cas continua sota secret de sumari. A Tarragona, diverses entitats ecologistes i veïnals s'estan organitzant per fer una reunió en la que portin a debat la proposta de construir un hotel i restaurant de luxe a l'antic preventori de la Sabinosa. Aquesta és la proposta de la Diputació de Tarragona, que requerirà modificar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, i l'Ajuntament de Tarragona ja ha dit que el canvi pot estar enllestit en 6 mesos. Els ecologistes no ho veuen com la millor opció i remarquen que cal prioritzar un ús que suposi un servei per la ciutadania. No descarten mesures de protesta si el pla tira endavant. El Els expliquen també que Tarragona tindrà 3 instituts escola més el proper curs. El model s'estendrà a 25 nous centres arreu de Catalunya, que s'han de sumar als 28 que ja ho fan. En total, 1.500 places per reduir l'absentisme i el fracàs escolar i millorar la convivència als centres. Ho ha explicat el conseller d'Educació, Josep Bargalló.
Del cutofuix que hem passat és la segregació. És a dir, de vegades, projectes que estaven molt ben fets ens preocupaven que tinguessin danys col·laterals en l'ecosistema educatiu del territori. I quan ens hem preocupat, ho hem posat en reserva per continuar treballant-ho. Perquè el que no podem fer és que per un model d'èxit influenciem negativament al seu voltant.
Més coses. La CUP de Tarragona ha registrat d'urgència aquest dilluns una moció per al ple del proper divendres perquè l'Ajuntament retiri el títol de fill adoptiu de la ciutat a l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol. El títol se li va otorgar l'any 2011 per unanimitat dels grups municipals, però la CUP diu que la figura de l'arquebisbe no ha estat mai exempta de polèmica i per això en demana la retirada. Segons els cupaires, els motius són les declaracions de l'arquebisbe sobre els darrers casos coneguts de presumptes abusos per part de dos mossens de les comarques de Tarragona. I atenció al que llegim avui al diari de Tarragona. Un home de 46 anys del Vendrell va patir un accident mentre anava en un patinet elèctric circulant per la C31. Va donar positiu en alcoholèmia i això va provocar que perdés el control de l'aparell, segons la policia. Va patir ferides lleus, però la sanció li pot arribar als 500 euros. Tot i que no hi ha una norma específica, s'aplica el mateix barem que els conductors de la resta de vehicles. El límit d'alcoholèmia és 0,25. I a Reus, el ple de l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat el nou reglament de participació ciutadana. El que hi havia fins ara era de l'any 1986. En aquest mateix ple també s'ha aprovat de manera provisional un nou pla de polítiques LGTBI. En aquest cas, el grup del Partit Popular hi ha votat en contra. Destaca també un altre punt del ple de Reus, on s'ha donat llum verda a la partida econòmica que ha de servir per les obres d'ampliació del centre de lectura. Ciutadans hi ha votat en contra, el considera que es tracta d'una entitat privada. Encara a Reus continua sense aclarir-se la situació dels treballadors i treballadores del Reus Deportiu. Passen els dies i, de moment, no s'ha fet cap pagament. Recordem que els deuen 5 nòmines. De fet, els treballadors creuen que la nova propietat no té intenció de posar-se al dia amb els pagaments i denuncien que s'està fent una tria de a qui pagar i a qui no. Arribem a les 12:28 i els expliquem que la nova direcció de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ha començat ja a caminar amb un objectiu clar: canviar els problemes que el personal ha viscut fins ara i apoderar els professionals del centre. La doctora Maria José Rayo assumeix la direcció de l'hospital amb projectes en marxa com el trasllat de radiologia i els nous accessos o l'ampliació d'urgències, un projecte molt important. La previsió és instal·lar 10 boxes nous d'observació i de crítics, ampliar la zona de pediatria i dignificar, diu, la part de traumatologia i la sala de tractaments. Amb les enquestes de valoració a la mà, la nova directora reconeix que el Verge de la Cinta aprova en comunicació i el tracte amb els pacients, però punxa en la percepció d'intimitat dels malalts, per exemple. Les habitacions dobles, el mobiliari, les àrees amb molts pacients i les atencions als passadissos d'urgències en són alguns dels motius.
Els pacients que visitem, la majoria són gent que ha de vindre al nostre servei. Molta demanda, molta complexitat, i això és el que fa que s'hagi quedat petit les urgències d'aquí. Per això un dels projectes que hi ha és l'ampliació d'urgències, perquè realment també tenim una població envellida, una població molt crònica, i clar, són pacients que necessiten estirar-se un poc, necessiten tractament, necessiten hores d'observació, ens no decideix si acaben ingressant, si acaben traslladant-se a un hospital de crònics o si acaben marxant a domicili.
Arribarem ara a 1:15. El Banc Europeu d'Inversions tenia indicis suficients per aturar el finançament del projecte Castor i requerir més informació sobre el seu desenvolupament i viabilitat. Així ho ha afirmat la representant de l'Observatori del Deute en la Globalització davant la Comissió d'Investigació del Parlament sobre el cas. El Banc Europeu no només va comprar 300 milions d'euros de deute subordinat amb diner públic i va habilitar una línia de 200 milions més per garantir l'èxit de l'operació, sinó que va exigir el retorn als bonistes sense assumir cap responsabilitat responsabilitat per un fiasco tècnic que no va voler estudiar prèviament. Des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Maria Campuzano ha recordat l'impacte sobre la població vulnerable que té el pagament de la factura, del que considera un desastre i una estafa. Ha recordat que fins la sentència del Constitucional, el fiasco del magatzem de gas submarí s'enduia 100 milions d'euros de costos fixos, que suposen més del 50% del valor de la factura del gas.
És a dir, molt clarament veiem com, amb quina facilitat, no, es transfereix un deute d'un projecte fracassat en les factures i, per tant, a la ciutadania, i com deia al principi, evidentment, com això impacta en les famílies que estan patint pobresa energètica, no? Al final, com això accentua encara més la vulnerabilitat dels que més tenen a perdre, no? Veiem com s'estan assegurant negocis als més rics, apuntalant-los sobre les esquenes dels més pobres, no?
I acabem amb una bona notícia. L'Ajuntament de Prades va apagar la matinada de divendres els llums del municipi durant dues hores per la gravació del timelapse del documental El cel de Prades, a càrrec de l'astrofotògraf tarragoní Carlos Uriarte. El treball vol reivindicar la qualitat del cel nocturn al poble en el marc del projecte de futur centre astronòmic Muntanyes de Prades, que s'ha d'ubicar al Pla de la Guàrdia, a la mateixa Vila Vermella. L'apagada va deixar a la vista un cel molt estrellat i la Via Làctia ben visible, afavorit per l'anticicló i l'absència de lluna, més de la poca contaminació lumínica. Segons l'Ajuntament de Prades, atesa la bona acollida que va tenir la primera nit fosca, estan treballant en una nova apagada de llums el 4 de maig. La vetllada inclourà activitats d'astronomia gratuïtes per a tots els públics. I acabem repassant portades de diaris. Al de Tarragona llegim el judici del procés, 30 testigos de Tarragona. Al Reus Digital destaquen el tret de sortida a l'any Roseta Mauri amb una xerrada de la historiadora Carme Pujol. I al Tarragona Digital llegim la ciència també té nom de dona a Tarragona. Al diari Més Avui en portada, el judici del procés comença al Tribunal Suprem i finalment en portada al Tarragona 21. UGT i Comissions Obreres de Tarragona diu posen en dubte la imparcialitat de la justícia a les portes del judici del procés. Doncs 12:32, un minut per la publicitat i continuem.
Este es un mensaje a toda la población. Muy pronto van a notar un gran, grandísimo seísmo. Sí, han oído bien. Compártanlo. Es importante. Línea directa 902-123-197.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Cansado de trabajar? ¿De madrugar? ¿Cansado de estar cansado? Revital. Toma Revital. Revital recupera tu energía dejando atrás el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 y COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Vinga, doncs seguim amb més coses a Herrera en COPE a Tarragona. Parlem avui novament d'horaris i de conciliació. En parlem a partir de la iniciativa d'un grup de joiers i rellotgers de la ciutat de Reus que han avançat mitja hora el tancament dels seus establiments. Volem saber per què i com ho porten tot plegat. En parlem avui amb l'Isaac Rovira. Ell és joier de Reus, de la joieria Rovira, i impulsor d'aquesta iniciativa. Isaac, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Merci per acompanyar-nos. Escolta, com vau plantejar aquesta iniciativa, que la titularíem, diríem, allò 30 minuts per guanyar en conciliació laboral i familiar. Com va sorgir tota aquesta idea?
Bueno, els joiers de Reus doncs, tenim com una mica de grup i tenim una mica de... que anem encara de tant en tant per parlar de temes de seguretat sobretot.
Sí.
I un dia, doncs, bueno, parlant d'altres iniciatives que teníem en cap, doncs, va sortir, doncs, escolta'm, què em semblaria doncs, canviar una mica l'horari, avançar-ho, fer... Vam començar a reunir-nos, no sabíem si fer-ho només un dia o la setmana, fer-ho tots els dies, extensa-ho... I, bueno, i al final vam acabar decidint, doncs, fem de dilluns a divendres,
sí.
Avancem mitja hora, comencem a les 4:30, normalment, vale? I acabem a les 8.
En lloc de 8:45.
Correcte.
Que la gent dirà, és que mira, aquesta mitja hora,
aquesta mitja hora es nota molt. Es nota molt, sobretot una, perquè nosaltres som un col·lectiu doncs, que tenim molt de tema de seguretat i bon, hi ha molta gent que ha de desmuntar paradors i tot això d'aquí, i és temps. Ens agilitza també a l'hora de sortir que encara hi hagi gent pel carrer, hi hagi llum, perquè moltes vegades sortíem i estava tot molt fosc, i bueno, últimament amb els canvis de normatives europees de canvi de llums, dels halogenurs de mercuri, per als LEDs hi ha menys llums als carrers també.
Sí.
I bueno, és una miqueta, doncs, una mica tot. Sobretot seguretat i inclús també al migdia, de vegades la gent que comença a treballar a les 5, doncs poder obrir una mica més aviat perquè puguin desplaçar-se i venir abans de que obrin els botiguers de Reus també, perquè també els botiguers doncs, entenem que és un col·lectiu que de vegades per anar a comprar una jaqueta, una americana, uns pantalons, o anar a comprar la compra, ens és complicat.
És veritat, és veritat. Mira, això, suposo que la gent que tingui negoci familiar a casa, no?, d'allò establiment botiga, a mi em passa, no?, allò
sí,
que,
sí.
Clar, tu has vist tota la vida, has d'anar una mica amb la llengua fora, perquè, clar, comparteixes horari,
correcte.
No?, has de fer un encàrrec i...
És complicat, de vegades, sí, de vegades vols tancar amb una hora i no pots, ostres, ja s'ha de retrasar perquè tens amb un client tal qual, avui hi havia d'anar a fer un encàrrec i no he pogut anar-hi, i ostres...
Clar, clar, clar. Doncs mira, molts conceptes... Jo, mira, potser amb el tema de la seguretat no hi havia pensat i, clar, ara que ho dius, no? Doncs és una cosa a tenir en compte, no? El tema de tancar i que encara hi hagi més gent pel carrer, perquè
correcte.
Tu dius, tanqueu portes i després s'ha de recollir molts aparadors.
Sí, hi ha molta gent que recull aparadors i tal, i bueno, hi ha d'haver, doncs, això, una mica de vigilància, també.
Això surt d'un... La iniciativa surt d'un grup de
botiguers,
no? De joies i joieres, en aquest cas, i rellotgers de Reus. Ho vau proposar al col·legi i va caure bé la iniciativa?
Sí, a veure, en principi, del grup vam començar doncs, amb gent que ja s'han col·legiats i gent que no hi ha col·legiada. Llavors, clar, ho vam consultar al col·legi, el col·legi va dir, endavant, feu, que el seu problema, ell ens apoia, ens ha donat els diferents coses i tal, però clar, hi ha gent que no està gremiada, per dir-ho així, llavors no podem dir que a través del col·legi oficial de joiers, o sigui, ell ens ha donat, ens ha obert les portes, ens ho hem parlat i tot, inclús en Barcelona, i ells ens apoien a nosaltres, o sigui, és una iniciativa que ens, bueno, i a part de tot això d'aquí, és el fet d'arribar mitja hora més aviat a casa, que ja és algo, però és un gran què.
I tant.
És un gran què. I ara he sigut pare fa 9 mesos i és una cosa que em va perfecta, a més
imagina't.
A més. Em va perfecta. Hi ha altres joies també doncs, que tenen canalla més gran o no tan gran i els hi va molt bé també, perquè vulguis o no, doncs, ja descanses una mica més. I al migdia trobo que és una cosa que no necessitem tant de temps també per fer el break de l'hora de dinar. Te'n vas a la resta d'Europa i tu te'n vas a lo que és França cap a dalt i a les 6-7 de la tarda passes pel carrer i no hi ha ni Déu.
És veritat.
És així, és acostumar els clients. També entenc que el tema clima influeix molt. Per això ho fem doncs, de gener, febrer, març, i després fem un descans durant l'estiu, que és quan fa més bon temps i la gent pot anar...
Allarga més,
surt a passejar... Migdia
fa més calor, també
correcte.
Sortiran... Clar, no sortiràs a les 4 de la tarda al juliol.
Correcte, per això mateix. No? Llavors fem octubre i novembre, que són els mesos doncs, més d'hivern que hi ha. El desembre, evidentment, no podem fer aquesta iniciativa perquè bueno, és una mica tirar-nos pedres contra la nostra pròpia teulada.
Clar. De moment, com tu deies, no? Començat ara el gener fins al 31 de març,
correcte.
Després hi tornareu de 1 d'octubre a 30 de novembre. El
és
cap de setmana sí que no canvia,
correcte,
no?
Correcte, el cap de setmana cas... no, perquè la gent hi ha molta cultura de Reus de sortir a passejar pel carrer. I clar, no podem tancar abans i la gent passaria pel carrer. Hòstia, aquests ja tanquen tan aviat. No podem.
Clar.
No podem. Ni ho van implantejar. Jo han dit dissabte, evidentment, no ho podem fer això.
Evidentment, com tu dius, ja donaven doncs, el suport del col·legi en aquest cas, no? Com a comerciants també, suposo que això també ho vau comentar amb les... perquè molts estareu com a comerciants de Reus a les associacions que hi ha aquí, no? Al TOM o a la Unió de Botiguers.
Correcte, sí.
També és una cosa que se'ls diu a ells, diu, mira... potser també esteu plantant la llavor, no, Isaac?
Sí, bueno, a veure, a partir d'aquí també hi ha joiers que no han aconsegut, o sigui, no han volgut fer la iniciativa, ja sé que hi ha joiers que ja ho feien, perquè no estan potser al centre de Reus, llavors per ells estava en una botiga més als afores i ja els hi sortia, escolta, mira, nosaltres ja tanquem sempre a les 8, amb la qual no és una iniciativa que si vulguin sumar, sinó que ja hi eren des d'abans, val? Doncs d'aquesta mateixa manera hi ha gent que diu, ostres, a mi no m'interessa fer-ho. Bueno, les associacions, he llegit, per exemple, en algun diari, doncs que hi ha alguna associació d'aquesta que diu que no ho veu massa raonable fer això d'aquí. Bueno, per mitja hora tampoc no val la pena. Bueno, tot és començar, també. Tot és començar.
Clar.
Jo crec que amb l'associació, al contrari, ens hauria d'apoyar. I he vist que algun, ja dic, llegint algun diari que no t'hi fa massa gràcia. Dius, bueno, doncs no ho entenc massa, la veritat.
Ja, evidentment, aquí és decisió personal
sí,
de cada comerç. L'horari és lliure, en aquest cas.
Ho vam proposar, hi ha gent que s'ha sumat i hi ha gent que no s'ha sumat.
Clar. Jo crec que, al final, deia això de plantar la llavor, perquè jo crec que entre tots, parlo de comerciants i compradors i compradores, i usuaris, hem d'entendre tots una mica que potser no tenim ben plantejats els horaris. És una qüestió del clima, de les hores de llum, evidentment. Mm. Però jo crec que entre tots hem de començar a apretar una mica per canviar coses, no? Jo crec que anem massa tard, sincerament.
Correcte. Jo crec que, no? Jo crec que sí. Jo crec que anem molt, molt tard. Però, bueno, clar, és una cultura que des de fa molts anys ja està tancar aquestes hores tancant tard. I, doncs, sempre ha sigut així. És una cosa que...
De fet, jo no sé si tu ets molt jove, Isaac, però ja portes, suposo, uns anys darrere
sí,
un taulell, no?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Però jo crec que, a més, de fet, hem anat, no sé si consideres, que hem anat potser una mica enrere, per, en el sentit de que jo crec que ara...
Ho anem retrasant tot.
Clar, la gent ara ens hem acostumat a comprar de tot en qualsevol moment. Mm. I jo crec que si obríssiu fins a les 12 de la nit, hi hauria gent que vindria a 3:15.
Sí, això és quasi segur que sí, quasi segur que sí. Perquè hi ha gent que ara també ve el timor, ai, esteu, tanqueu aquestes hores, dius, home... Sí, és hora de tancar, són les 8:30, totes les botigues de Reus tanquen a les 8:30, que se suposa que més o menys tothom que és de Reus sap que les botigues tanquen a les 8:30. No som un centre comercial que tenim obert 12 hores. Mm. És un centre de Reus, que sí que hi ha molts carrers allà, amb botiguetes, però tots són, normalment són botigues doncs, de gent d'aquí, sí que hi ha les cadenes que aquests poden fer els altres horaris, però com que això ve imposat des de Madrid, per dir-ho així, diuen, no, els horaris són... Des d'aquesta hora a aquesta hora. Obriu les hores que vulgueu. La gent arriba a un punt també que se mal acostuma i... No és, és difícil canviar la cultura.
No, estic completament d'acord. Jo crec que com a usuaris estem mal acostumats, no? Mm-hmm. Sincerament, perquè és el que dius, home, potser no cal realment, no? Allò, és el mateix debat sempre amb l'obertura dels dies festius, etc. Això és un altre meló, no?
Sí,
però,
sí, sí.
I clar, jo sobretot ho penso en quan parlem del petit i mitjà comerç. Clar, no és el mateix el plantejament que pot fer una gran superfície que un petit comerç. Vosaltres quant temps porteu amb la joieria aquí al centre de Reus?
62 anys.
62 anys, imagina't, aquí al carrer Llobera mateix.
Al carrer Llobera, correcte.
Som veïns amb l'Isaac. Clar, en aquest temps heu vist com ha evolucionat això també, no? I jo crec que s'ha de començar a apretar la banda dels comerciants i també els compradors hem de saber dir, doncs mira, no, em sap molt greu, però si tanquen a les 8, doncs hi aniré a les 7. En la mesura que pugui, no?
A la mesura que es pugui, correcte. Clar, correcte. Però... Jo entenc que hi ha gent doncs, també, que també el mateix, el que dèiem, té el mateix horari que nosaltres, però bueno, de vegades també tens migdia de festa, també has de procurar fer els encàrrecs, clar, quan se pot. També hi ha els dissabtes, que hi ha molta gent que no treballa els dissabtes, i bueno, dissabte, doncs, Reus fa molt de goig. Sí. O sigui, passejar per Reus fa molt de goig, hi ha molta gent al carrer. I és un moment que també que la gent aprofita per fer compres, és així.
Ho dèiem al principi, no? Dius, tu has comentat ara també, hi ha gent que diu, per mitja hora, home, mitja hora és una diferència, jo crec, clau, a l'hora d'arribar, poder a casa arribar i potser sopar amb la família o no.
Correcte, és mitja hora, és poquet temps, sí. També vam plantejar, escolta, tanquem un dia a la setmana i tanquem a les 7. Però llavors vam plantejar, ostres, només un dia a la setmana, val la pena que només, o sigui, posem el dimecres, tanquem a les 7, val la pena que només sigui un dia i els resta de dies tornem a les andades de tornar a tancar a les 8:30. Bueno, algú va comentar, escolta, a mi si ho fem cada dia i retallem mitja hora del davant i del darrere, ostres, però no és mala idea. Bueno, provem-ho, el que és provar-ho. Que surt bé, ho allargarem. Que no surt bé i ens encansem, doncs, escolta, bueno, com a mínim és provar-ho, el que és posar la llavor.
Sí.
I a veure si creix.
I educar paladars, no?
Sí.
En aquest cas, jo crec que també hem d'educar paladars.
Sí, correcte.
Hem de ser també crítics com a compradors i compradores, en aquest cas.
Que no és fàcil,
no?
Que no és fàcil, perquè avui en dia amb l'era digital, doncs, a través del mòbil, clar, una tablet, estant a casa, pots fer qualsevol tipus de compra, que és el que volem evitar nosaltres. Doncs clar, nosaltres estem al servei del públic, del client, de tota la vida, que estem a peu de carrer, que pots venir, ens pots consultar, bueno, estem allà per servir-los, és així. Clar.
Pel que fa als clients, evidentment, parlem d'una joieria en el teu cas, entenc que no és com un forn de pa, que els clients hi anem cada dia, tant de bo, eh?
Ojalà.
No vinguessin
tant,
cada dia.
Sí, sí, sí.
Però, bueno, amb la clientela pot ser habitual o, no sé, que els hi heu comentat. Com ho hem rebut, de moment? La gent li sembla bé la proposta?
De moment encara ningú s'ha queixat. Tothom diu, ah, sí, molt bé, ho trobo molt bé. També heu de viure una miqueta.
Clar,
s'ha de viure una miqueta, també. Al final, és mitja hora, el que dius és poc temps. És poc temps, també hem afavorit amb algú que, hòstia, mira, doncs aprofito abans de venir d'anar a treballar, que treballo aquí a prop, aprofito pa, i vinc. I a buscar, ni que sigui una reparació o comprar una cosa, un petit detallet, qualsevol cosa, doncs hi ha gent que li va bé. Ningú se m'ha queixat de moment,
clar,
ningú.
Exacte.
Sí, sí, sí.
Doncs a mi em semblava molt interessant convidar-te avui per parlar-ne, perquè l'efecte contagi, no? Ha de fer, jo crec que també, doncs això, que la resta de comerços de les ciutats, parlem de Reus ara, però això és extensible
sí,
a qualsevol ciutat de
correcte.
La demarcació, evidentment, i de fora de Tarragona, no? Bueno, doncs, a poc, jo crec que hem d'anar treballant això entre tots, també sí. Els compradors, ser responsables i pensar que aquella persona que hi ha darrere el taulell té una vida.
També té una vida, correcte, no? És així. Sí.
Exacte. Doncs escolta, l'enhorabona per la iniciativa.
Moltes gràcies.
Isaac, ja sabeu, 30 minuts per guanyar en conciliació laboral i familiar, iniciativa d'un grup de joieries de Reus. Uh-huh. Continuarem parlant a veure si la taca d'oli s'estén.
Perfecte, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, Isaac.
Gràcies, adéu.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del puto y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Torna al cinema en família a l'Auditori Diputació. Fins al 31 de març, els diumenges a la tarda, cinema de qualitat per grans i petits. Consulta la programació a dipta.cat/cinemaenfamilia. Fem créixer l'aventura. Aquí, Diputació.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Aquest mes de febrer hem entrat al nou any xinès. Des del dia 5 som a l'any del porc i des de llavors la comunitat xinesa a Tarragona ha organitzat diversos tallers per poder apropar a tothom diversos aspectes de la seva cultura, que de vegades és molt desconeguda per nosaltres. La gran festa la preparen per al dia 17 i avui nosaltres volem saber més d'aquesta festa, del seu significat i de com ho celebren. En parlem amb la coordinadora de l'Aula de Xinès de Tarragona, la Cristina Zhu. Cristina, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, buen día.
Merci por atendernos. Bueno, feliz año nuevo, Cristina, para empezar.
Muchas gracias.
Nada. Oye, estamos en el año del cerdo. ¿Qué significado tiene el cerdo en este caso? Porque creo que cada animal tiene un significado distinto, ¿verdad? En vuestra cultura.
Bueno, sí, cada animal, como las personas, los animales, también tienen diferentes características. En este caso, el cerdo es un horóscopo que gusta mucho a la gente, porque el cerdo simboliza la riqueza, la felicidad, la suerte, como el cerdo que ha tenido una vida sin preocupaciones.
Bien.
El destino es otra cosa, pero durante la vida ha vivido bien.
Bien, bien. Por tanto, significa felicidad, suerte, riqueza. ¿Eso quiere decir, Cristina, que este 2019 será un buen año en general?
De hecho, todos los años son buenos años. Y el cerdo, como le gusta más a la gente, decimos que el 2019 va a ser un año mejor.
Va a ser un año mejor. Bueno, me alegra escucharlo. Oye, ¿cómo se celebra? ¿Cuáles son las celebraciones típicas en China de esta entrada al año nuevo?
Las celebraciones. Dentro de la familia lo más importante es la unión. La celebración siempre es con la familia.
Sí.
Que en China, como mucha gente, trabaja fuera de su ciudad. Y por la distancia, durante el año casi no puede volver a casa. Entonces, durante esta época es muy importante todo el mundo intentando volver a casa a unir con la familia.
Uh-huh.
Entre las familias, las celebraciones es bastante parecida a la Navidad de aquí. Es comida, descanso, quedar con los amigos, fiesta. Lo que pasa es que la unión familiar significa muchísimo para los chinos.
Uh-huh.
Y las ciudades, igual como aquí en la ciudad, hay un montón de fiestas, no fiestas tipo feria cultural, espectáculos tradicionales, es lo que intentamos hacer aquí el día 17 en Tarragona.
Claro, intentáis traer un trocito, ¿no?, de lo que es típico allí a la ciudad. De hecho, la fiesta grande será el día 17, pero lleváis ya días haciendo talleres, por ejemplo, en la Biblioteca de Tarragona, en el Espai Jove Quese, ¿no?, por ejemplo, sobre la ceremonia del té, los bastoncillos chinos, la caligrafía. Están teniendo mucho éxito, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Durante esta época no solamente organizar una fiesta, intentamos acercar la cultura china a todos los rincones posibles.
Uh-huh.
Y llevamos años colaborando con la biblioteca, haciendo talleres para los niños, charlas para adultos. Y en el Quese también organizamos fiesta infantil para niños.
Claro.
Y el lunes también a la universidad, para la fiesta en la universidad, los alumnos chinos.
Uh-huh. Claro, porque hay muchos alumnos chinos, ¿no?, en la Rovira y Virgili.
Sí. La fiesta del día 17 es una colaboración entre todas las entidades chinas o las entidades de Tarragona que están interesadas con la cultura china. Contamos con la universidad, con el ayuntamiento y otras asociaciones chinas.
Uh-huh. Cuéntanos un poco qué es lo que se prepara para el día 17. Creo que el centro de la celebración va a ser en la Plaza Corsini y queréis que todos nos sumemos a esta fiesta. ¿Qué habéis preparado? A ver.
Bueno, hemos preparado muchísimos talleres. Con los talleres tenemos lo típico. Una parte es la cultura china. Tenemos caligrafía, tenemos los horóscopos. Yo creo que lo que quiero enfatizar este año, hemos puesto varias exposiciones.
¿Sí?
Una es la exposición de China moderna. No solamente queremos mostrar la cultura china tradicional. Creo que también es importante que la gente vea cómo es China de hoy en día.
Ya.
Entonces, la exposición de China moderna. Y también los alumnos de la universidad hizo hace poco una exposición de la poesía china traducida al español. Entonces, también traje esta exposición a la fiesta.
Uh-huh. Esto es muy importante esto que has dicho ahora para que se conozca, para que conozcamos desde aquí la realidad, la actualidad del país, porque igual yo creo, no sé si, corrígeme si me equivoco, pero que tenemos una idea bastante equivocada de lo que es hoy en día, ¿no? China, quizás.
Hay tópicos.
Muchos tópicos, cierto, sí.
Hay muchos tópicos y además China está cambiando cada día. Entonces, incluso para un chino que lleva quizá un par de años fuera de China, cuando vuelva al país, puede encontrar muchísimos cambios. Por eso, como es lo que intentamos mostrar, no solo a la gente de aquí, también a la comunidad china, como es China hoy en día.
Claro.
Las actualizaciones, las mejoras, las cosas nuevas.
Claro, claro. Oye, una cosa, ¿cómo se vive? ¿Tú hace mucho que vives aquí, Cristina, aquí en Tarragona?
Sí. Yo vivo en Reus, pero trabajo en Tarragona.
Bien, pero hace años, ¿no?, que vives aquí. ¿Cómo se vive esta celebración del Año Nuevo, que es muy especial, ¿no?, lejos de casas? Es verdad que aquí supongo que tendrás pues familia, ¿no?, y amigos, seguramente, con los que os reunís y celebráis también en familia, que has dicho que es lo más importante, pero da un poco de cosita estar tan lejos en unas fechas tan especiales.
Sí, bueno, intentamos crear ese ambiente festival, unir con los amigos, con los pocos familiares que tenemos aquí. Y bueno, el día de la fiesta, la noche vieja, llamamos a China.
Claro.
A sus familiares.
Claro, claro. Oye, ¿a qué hora empieza? Podéis seguir, por cierto, a través de las redes sociales también del Aula de Chinés, en www.auladechinés.org tenéis más información, y en vuestro Facebook he visto también que vais anunciando todo lo que se prepara para el día 17, porque además de, en la Plaza Corsini, además de espectáculos, ¿no?, con danzas, creo, la danza del dragón, la danza del león, demostraciones, veo aquí, de kung fu, de bailes tradicionales, hay también una cursa, ¿no? La cursa del horóscopo.
Sí. Esa cursa, como aquí la cursa es algo que gusta mucho a la gente, y además tenemos una leyenda sobre los horóscopos. Era como una cursa, los primeros 12 animales que llegaron primero fueron como miembros de, como animales del horóscopo.
Sí.
Con estas ideas, ¿sí?, organizamos una cursa de los horóscopo chino.
Bien, muy muy interesante.
El año pasado, el campeón, bueno, el primero fue el caballo. Veamos este año qué horóscopo sea el campeón.
A ver, ¿a qué hora empieza todo el domingo, el día 17, Cristina?
El día 17, a las 9:30, empieza la carrera. Y la feria cultural empieza a las 10, de 10 a 3. Los espectáculos empieza a las 11, durará aproximadamente una hora, de 11 a 12.
Vale, perfecto. Pues apunten, yo creo que es una oportunidad, ¿no?, de descubrir mucho más sobre China, sobre la cultura china en un ambiente de fiesta, ¿no? Y eso es lo que queréis, abriros y que todos los que seamos chinos o no, participemos en esta fiesta. Por cierto, tú que eres la coordinadora del aula de chines, ¿tenemos interés aquí en Tarragona por aprender el idioma, por aprender más sobre la cultura?
Yo creo que sí, hay mucho interés por la cultura. Bueno, mucha gente dice el chino es difícil, pero yo creo que es como todos los idiomas, es aplicar.
Ahora, hay que...
Además también es difícil.
Claro, hay que ponerse, ¿no? Hay que ponerse. Ofrecéis muchos tipos de cursos también en colaboración con la Rovira y Virgili. Yo creo que es interesante echarle un ojo, ¿no? Porque a veces, oye, igual tenemos la idea, ese tópico, ¿no? Otro tópico, que es muy difícil, que es como imposible, pero imposible no hay nada, ¿verdad?
Imposible no. Es posible.
Es posible.
Es difícil como se cree.
Claro. Y una cosa también... Dime.
El aula chinés es un programa que se hace entre la Asociación de Mujeres Chinas con el Enseñamiento. Principalmente se dedica a las clases de chino, pero como actividades extraescolares dentro de los colegios. Uh-huh. En la UAPD serán cursos de chino para adultos.
Vale, esto es interesante. Y yo es que he estado curioseando en vuestra web y en vuestras redes sociales, y también una cosa que desde el aula de chinés os marcáis también como muy importante es que los peques, ¿no?, los que ya han nacido aquí, que son igual segunda o tercera generación incluso, que ya sí han nacido aquí en Tarragona, pues que tengan ese acceso a aprender el idioma, aprender más sobre la cultura, que no pierdan eso, ¿no?
Claro, claro. Es que es una lástima si nace con esa ventaja y con el tiempo la pierde, es una lástima. Yo creo que quizá para un adulto aprender chino es mucha dedicación, pero estos niños tienen esa facilidad de hablar en chino desde el nacimiento, simplemente con un poco de, digamos, mantenimiento, podría hablar perfectamente los dos idiomas. Eso es lo que intentamos.
Claro que sí, que es...
Los niños nacidos de aquí tenga la parte buena de cada cultura.
Exacto, que es una riqueza, ¿eh? Cuantos más idiomas podamos, mejor. Eso es una maravilla. Oye, igual me animo, Cristina, y me apunto yo a clases con vosotros. Se me ha picado la curiosidad ahora. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, todo el mundo invitado a esta fiesta en la Plaza Corsini el domingo 17 de febrero. Que os vaya muy bien, Cristina, vuelve cuando quieras.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Adiós.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Comencem la repassada de l'agenda avui a Tarragona. A les 7 de la tarda, els serveis territorials de cultura, conferència Les dones a l'exèrcit de la República, amb Esther Gutiérrez, dins els actes commemoratius del final de la Guerra Civil. També dins aquesta programació, avui a 8:15 del vespre, a l'antiga audiència de Tarragona, Alé, Alé, una interpretació sobre diferents escenes d'obres com Incerta Glòria, de Joan Sales, Peus descalços sobre la lluna d'agost, de Joan Cavaller, i Les mares d'Elna, d'Assumpta Montellà. Encara un altre acte a Tarragona, a les 7 de la tarda, al Cafè La Cantonada, trobada amb científiques, una taula rodona per conèixer en què consisteix la recerca de les investigadores convidades i quina és la problemàtica de la dona en el món de la ciència. I continuem a Cambrils, al Centre Cultural, avui a les 8 del vespre, recital poètic El Cardenal de Cambrils, amb el doctor Pere Navarro i poemes de mossèn Ramon Montanyola. L'acompanyaran alumnes de l'Escola Municipal de Música de Cambrils.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPETarragona.
De una fruta de sangre crecida en el asfalto ya, el campo estará verde, debe ser primavera, cruza por mi mirada un tren interminable, el barrio donde habito.
Doncs un minut i arribarem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Molt atents a aquesta repassada informativa per posar-nos al dia. I després, al migdia COPE Tarragona, encara queden moltíssimes històries per escoltar. Nacional 240 amb la recepta de la setmana, el nostre sibarita, l'Albert Rosa, que avui va parlar-nos de la galera, i crec, atents, perquè descobriran moltes coses que potser no sabien de la galera. Serà d'aquí 5 minuts, després del butlletí. Fins ara.
En la escalera me siento a silbar mi melodía. Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche.
És la una, mediodia, en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Continuamos pendientes del pleno del Congreso. Debate las enmiendas a la totalidad a los presupuestos que mañana miércoles deben ser votados. A esta hora la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue defendiendo esas cuentas y advierte a los independentistas que se han equivocado al pensar que el gobierno iba a aceptar lo inaceptable a cuenta de su apoyo. Joaquín Vidmanos.
Montero se está presentando como víctima, se revuelve ante el previsible rechazo a sus presupuestos. Ha acusado a independentistas, a las derechas, de vivir mejor en la confrontación. Acusa a Partido Popular, a Ciudadanos, de sobreactuación, de campaña de acoso y derribo al gobierno. A los soberanistas catalanes ya les ha dicho que lo que piden para apoyar estas cuentas no es asumible.
Este gobierno no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie. Este gobierno no va a admitir en ninguna circunstancia que en ningún orden del día esté el derecho de la autodeterminación para Cataluña, y no lo vamos a hacer, como ya lo hemos expresado una y otra vez, señorías de Esquerra y del PDK. Ni podemos ni queremos, porque tal planteamiento sería nocivo para toda España y muy especialmente para Cataluña.
La ministra de Hacienda está defendiendo ahora las bondades de estas cuentas públicas, que si no hay cambios de última hora serán mañana tumbadas por el Congreso. Escuchamos en directo a María Jesús Montero.
Con 80 millones de euros y que se dirige a las personas más vulnerables. Por eso, señoría.
Sonido en directo desde el Congreso de los Diputados. A esta hora se están debatiendo esas enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. Del Congreso nos vamos al Tribunal Supremo. Allí continúan las cuestiones previas por el juicio del proceso independentista. Tras el turno del abogado de Junqueras, ha sido el turno del abogado de Joaquín Forn, el que fuera consejero de Interior de la Generalitat. ¿Qué ha dicho Patricia Rossetti?
Nunca tendríamos que haber llegado hasta aquí, ha manifestado el abogado de Joaquín Forn, que ha pedido que Zoido declare como testigo. Interviene ahora el abogado de Rull, Turull y Sánchez, Jordi Pina, y pide la nulidad y duda de la imparcialidad del procedimiento. Pide al tribunal que ejerzan de jueces, que no son héroes nacionales.
Yo lo que les pediría y les pido es que hagan de jueces, en todo caso. No hagan de salvadores de la patria, porque de esto no va este procedimiento.
Dice que tiene la sensación de que de lo que se trata es de defender la unidad de España.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
En Madrid, la Guardia Civil ha detenido a un hombre camerunés acusado de violar a una estudiante inglesa de 21 años en Villa Viciosa de Odón. Según la denuncia de la joven, el arrestado comenzó a acosarla en el autobús en el que viajaban. Cuando se bajaron, el camerunés la persiguió hasta un callejón de tierra sin luces donde cometió la presunta agresión sexual. Hay una investigación abierta para tratar de localizar a posibles cómplices. En Murcia, la Audiencia Provincial ha condenado a un profesor de secundaria de Espinardo. La sentencia prueba que abusó sexualmente de 8 alumnos y le da un plazo de 24 horas para que ingrese en prisión. Los estudiantes tienen entre 13 y 15 años. Y una operación de la Guardia Civil en colaboración con la policía colombiana ha terminado con la desarticulación de una red delictiva dedicada a la estafa múltiple en la adquisición de viviendas. Hay 11 detenidos que habrían estafado a más de 300 personas. El fraude podría alcanzar los 5 millones de euros. La operación se ha desarrollado en Mallorca, en Barcelona y en Tarragona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, comienzan los octavos de final de la Liga de Campeones.
Lo hace con dos partidos, Roma, Oporto y Manchester United, París, Saint-Germain. Mientras tanto, el Real Madrid está camino de Ámsterdam, de Holanda, donde se enfrenta mañana al Ajax. Este es Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, en los medios oficiales del club.
Que es el mejor club del mundo, que es el club más grande y que hay mucha gente que mira al Madrid. Sabes, como soy belga, a veces veo tele holandés también y ahí ellos están siempre mirando qué hemos hecho nosotros, cómo estamos jugando, a ver qué puede hacer Ajax, y ellos están hablando mucho, entonces yo también veo un poco lo que ellos hacen y bueno, creo que es un equipo difícil para jugar, pero bueno, espero que podamos pasar.
En la expedición del Real Madrid destacan las bajas de Isco y de Marcos Llorente por lesión, y ayer se cerró la jornada de Liga con el Alavés 2 Levante 0, el Deportivo Alavés es sexto y el Levante décimo cuarto, a 4 puntos del descenso.
Gracias, Corrochano. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En el espejo nos vais a hablar de una mujer, la primera en recibir el Nobel de Medicina, de origen judío, pero conversa al catolicismo.
Hablando de mujeres y de ciencia, que estamos estos días. Pues ha pasado, la historia a la que nos vamos a referir es la de Gerta Cori. Cori es el apellido de su marido. Nació en Praga en el año 1896. Su nombre completo era Gertrud Teresa Radnitsch. Y a pesar de las limitaciones que encontraban las mujeres de su época, consiguió acceder a la facultad y dedicó su vida a la investigación. Se casó con Ferdinand Cori, que había sido compañero suyo en la Facultad de Medicina, y a raíz de su matrimonio se convirtió al catolicismo. Debido al origen judío de Gerta, el matrimonio tuvo que emigrar a Estados Unidos cuando se desató la persecución nazi. Y en Estados Unidos trabajaron en equipo. Ya en 1947 recibió el Nobel de Medicina por haber descubierto cómo transforma nuestro cuerpo los alimentos en energía. Bueno, pues esta historia la contamos en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs després del butlletí, com sempre, és hora de parar taula els dimarts, de posar allò, forquilla, ganivet, tot ben preparat, i quan tinc ja la taula parada, dic, Ricard Álvarez, què tal, bon dia.
Què tal, bon dia, Mònica Carrasco.
Com estàs?
Jo aquí ja, com es diu allò?
A més apuesta.
Això, traient punta al ganivet i a la forquilla ja.
Sí, la veritat és que sí, escolta, estrenem, bé, no estrenem mes de febrer, però sí que estrenem cuiner resident avui.
Sí, sí, el cuiner resident del mes de febrer.
La setmana passada va ser una mica especial, i a més és un cuiner que no havia vingut abans, per tant
no.
El coneixerem avui.
És nou.
Sí? I ve de Lleida, a més a més.
Sí, senyor, el tenim a Lleida, concretament al Celleret del Segre, que és un restaurant que trobem al carrer General Britos 10, a Lleida, i ell és el Joan Fernández. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Bon dia, Joan.
Escolta, primer de tot, benvingut, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Ara ja t'hem posat deures, ens acompanyes avui, la setmana vinent i l'altra, tot el que queda de mes de febrer.
Bueno, contribuirem a que la gent tingui bona salut i bon tipus.
Escolta, això. Joan, sí, vosaltres des del Celleret del Segre ja fa 4 dies ben bé, que esteu oberts.
Sí, uns quants.
Quants,
sí,
eh? Sí, quant temps fa?
Ara el gener farà 19 anys.
19 anys.
19 anys, Déu-n'hi-do. Sí. 19 anys al mateix lloc on sou ara, Joan?
Sí, sí, sí. 19 anys al mateix lloc on sou ara i gastant el millor pa d'Espanya.
Molt bé, així m'agrada. Molt bon pa que tenen al Celleret.
Bueno, és que i això ja ho hem parlat amb més d'una vegada i amb més d'un cuiner, eh? El pa, jo que sóc un panarra, no tot s'hi val, amb el pa.
No. No, no, és tan important com el millor dels productes.
Que a vegades diem, no, qualsevol pa, no, qualsevol no. Eh?
No,
qualsevol,
i és un detall més que s'ha de cuidar, no? Quan anem a un restaurant, el producte, els plats que demanem han de ser bons, els vins, no? La beguda, sí, sí. Tot està bé, però tot ha d'acompanyar, perquè a vegades hi ha llocs que això no es cuida, i per mi, jo, serà que m'hi fixo perquè sóc la filla del forner, però és veritat, no? M'hi fixo quan vaig a restaurants, no? És una cosa, i jo crec que els clients, Joan, corregeix-me, però que ho apreciem i us ho diem també quan trobem bon pa.
Molt, perquè hi ha dos maneres de menjar. Quan arribes al restaurant hi ha la manera de menjar que has de menjar perquè no hi ha més remei, has d'alimentar el cos, i després hi ha una altra forma de menjar, que és quan busquem l'excel·lència. I l'excel·lència pot ser els mateixos productes, però fets amb excel·lència. Pues, parlant d'aquest pa que diem, o parlant dels gèneres de primera qualitat. Ja. Gèneres que tenim a l'abast de proximitat i cuinats amb excel·lència, i llavors alimentem el cos i alimentem l'ànima. Bueno, o sigui, són dues maneres diferents de menjar.
Clar, ara has introduït la resta d'ingredients, és veritat, vull dir, la matèria prima, l'ingredient principal, la fruita, els vegetals, la carn, el peix, també es mira a l'hora d'anar a fer la compra.
Correcte. És el primer que es mire.
Suposo que per un restaurant i més que porta aquesta història al darrere, la confiança amb els proveïdors també és important. Deus tenir pràcticament que des del principi treballen amb tu, no?
Sí, el proveïdor és el restaurant, per dir-ho d'alguna manera, perquè el primer interessat en que el restaurant funcione és ell, servint bons productes. Després també hi ha un tema que toques amb el proveïdor, que el proveïdor té diferents tipus de productes i diferents tipus de preus, i el restaurant ha de decidir quin tipus de producte vol tocar per saber que la seva recepta tindrà aquella excel·lència que vol.
El Celleret del Segre estarà amb nosaltres durant tot aquest mes de febrer. Esteu a prop del riu Segre, el carrer General Britos 10 de Lleida, des de fa 19 anys. Joan, escolta, el Celleret del Segre, si preguntem, per què ens diran que el podem conèixer? Què és la vostra especialitat?
La nostra especialitat són els arrossos.
Arrossos.
Nosaltres, des del començament, sempre toquem molt bon peix. O sigui, que quasi toquem més peix que carn. Però la nostra especialitat són els arrossos. I nosaltres fem molts caragols també, però no tenim fama de caragoleros. Però, sin embargo, fem caragols molt bons.
La veritat és que són molt bons. Mira, ara que m'ho dius, fa dies que no menjo caragols. Ara m'ha entrat així antojo.
Però calçots no, eh?
No fa dies. Calçots no. No,
però la Mònica no fa dies que no en menja.
No fa dies. Ja he començat temporada de calçot.
Jo encara no, però bueno.
Ella està a la terra.
Clar, exacte. Escolta una cosa, hi ha algun secret, Joan, per mantenir-se tant temps? Perquè potser és veritat que els arrossos són insígnia, però si pensem en el Celleret, aquells que ho coneguin, és un restaurant així com tradicional, no? Hi ha algun secret per mantenir-se fent, oferint aquest producte una mica, no?, segell durant tants anys i que tingui èxit, que continuï tenint èxit?
Mira, per mi, personalment, perquè clar, cada cuiner o cada empresari deu pensar una cosa diferent, però per mi el més important d'un restaurant és, hi ha dos coses: intentar donar el millor producte que puguis, perquè això no sigui sinònim de discussió en cap moment, i després tu has de ser generós amb tu mateix. O sigui, tu quan cobres una factura has de cobrar el que tu voldries que et cobressin a tu. Uh-huh. I si ets generós, el client no falla mai. Sempre té la garantia i la seguretat de que ve a casa teva i serà tractat correctament. I que el que menjarà serà un producte que és, cuando menos, triat pel propietari o pel interessat.
Clar. És que aquí entrem al tram del tracte quasi personal, eh?
Exacte.
El tracte de persona a persona.
Ai, que suposo que hi ha clients que la clau és que tornem, no? Que tornin. Mm. Hi ha clients que deuen ser ja com part de la família, no? Amb tants anys al darrere.
Jo tinc clients de fa 50 anys, que ja venien als altres restaurants que teníem.
Abans del Celleret estaves a tenir...
Sí, nosaltres vam tindre un restaurant que es deia El Jardí, un altre restaurant que es deia L'Àncora, allà al Clot de les Granotes. Uh-huh. Vam tindre les bases del Picat. Un restaurant que vam tindre a Binefa, que es deia El Caballo Blanco, que fa, ja d'això parlem de fa molts anys. Però nosaltres hem tingut una llarga trajectòria de locals aquí a Lleida.
Joan, ets història gastronòmica de
Lleida. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, és que quan diuen que té història és perquè té anys.
Bueno, ho deia en el millor sentit de la paraula, eh? Vull dir, és veritat que has anomenat llocs com a molt emblemàtics, no? Per exemple, sí. A les bases, no? Que jo crec que forma part de la història de molta gent, no? Els moments viscuts, sí, a les bases, L'Àncora, sí. O sigui, Déu-n'hi-do.
Escolta, Joan, mira, nosaltres cada setmana et preguntarem una recepta.
Vinga.
I la primera és interessada. O sigui,
totalment.
La primera és interessada, tampoc el que ens amaguem. La Mònica i jo ja fa dies que ho expliquem, que nosaltres fem més hores que un rellotge a la ràdio i acabem dinant aquí, a l'estudi, per entendre'ns, de tàper, això que et portes de casa. I clar, a vegades, amb la Mònica, parlem per telèfon, i què tens avui?
Sí.
Doncs mira, quatre fulles d'enciam, una tomata i carn a la planxa, i el iogurt. I clar, no és que no sigui bo, però com que no té glamour, Mònica.
És poc imaginatiu.
No, sí,
li falta una mica de què.
Llavors, als cuiners els hi preguntem sempre, escolta, jo sé que ni que sigui de tàper es pot fer cuina molt maca, i el que et preguntem avui, com a primer dia, és això. Escolta, dona'ns una recepta de tàper, per fer un dinar de tàper.
Mira, jo us donaré una recepta perquè la pugueu posar al tàper. A més, la podeu repetir quan vulgueu, perquè és de les receptes més sanes que n'hi ha al mercat. I si voleu la podeu preparar a la nit i endur-se-la demà al dematí.
Ah, mira, això és interessant.
Mira, vosaltres aneu al supermercat, a qualsevol dels supermercats que n'hi ha, i compreu una suprema de salmó, que ara està de moda i és un producte que és super sa. I agafeu la suprema de salmó, poseu una paella al foc, poseu oli, un raget de vi blanc, quan l'oli acaba de bullir amb el vi blanc, perquè si no se pot encendre, quan acaba de bullir, poseu el salmó amb la pell per sobre, a damunt de la pell hi poseu un sarpat de salmolla i aquella paella la poseu al forn 100 minuts a 200 graus.
Vale, bé.
Quan tingueu el salmó aquest fet, ho traieu fora, agafeu unes verduretes de puerro i pastenaga i les poseu en un casso d'aigua bullint amb una mica de sal, i quan s'hagin bullit amb 4-5 minuts que estan al dente encara, agafeu, poseu la suprema de salmó dins del tàper, l'acompanyeu de les verduretes amb un raiget d'oli i ho tapeu.
I és que me l'estic imaginant.
Vale.
Ja, se te fa la boca aigua, no, Ricard?
Sí, sí.
I a l'endemà al dematí, perquè m'imagino que allà on neu hi haurà microones, cuando menos. Agafeu, poseu el tàper al microones mig minut i us menjareu un salmó una mica cru per dintre i excepcional per fora.
Caram.
Carai, mira tu, o sigui, complicació cap, Ricard, amb
no
això.
Massa,
cap ni una.
No, no, és veritat, aquest és molt pràctic, a més.
La forma més fàcil del món.
Doncs, a més, aquest és d'aquells que quan estàs aquí a la ràdio obres el tàper i no et fa cosa que te'l beguin. Mira què porto avui, eh? És o no?
És veritat, perquè a vegades que l'amagues una mica dient avui no m'ho he treballat gens, eh?
No.
Doncs mira, això ho farem, va, proposem-nos fer-ho aquesta, abans de que torni la setmana vinent el Joan i li diem el què, Ricard, jo, què et sembla?
Bueno, va, vinga. Jo aquest, per mi, crec que és assequible.
Sí, home, assequible, perfectament.
Jo, no tinc la mà trencada tampoc a la cuina.
Un dia a la setmana, a més, és senzillíssim. Posar el salmó
al
forn amb una mica de vi blanc i una mica d'oli i esperar 7 minuts.
Sobretot s'ha de posar d'on té la part
dura, la part de la pell,
no.
Amunt, eh? I la part de la pell ha d'estar coberta amb sal grossa amb olla. Uh-huh. És com si fessin un peix a la sal. Uh-huh. Però en comptes de ser tot el peix en ser, és una suprema de peix.
Molt bé.
Molt bé. Doncs escolta, molt bona idea, eh? Me
proposta de tàpera. Avui ens l'ha explicat el Joan Fernández, que és el gerent del Celleret del Segre, que està al carrer General Britos 10 a Lleida. Doncs escolta, Joan, has entrat en bon peu, eh? Aquest mes, eh?
Tot i que suposo que tu no deus dinar de tàper gaire sovint, no, Joan?
Jo és a dir, jo dino cada dia a les 12. I...
O sigui, ja has dinat, eh? Perquè ara ja és la una passada. O sigui, has dinat i has vingut corrent cap aquí.
Dino a les 12 i sopo a les 7 de la tarda.
Mira
que britànic.
Sí, i el dinar no me'l fa jo, perquè el fa la jefa, que és la meva dona, però el sopar sí me'l fa jo sempre. I després us explicaré el sopar que em fa jo habitualment, que disfrutareu com a nanos.
Però escolta, la setmana vinent o l'altra que et preguntarem plats que us feu a casa, aquell dia et faré memòria.
Això, atents, si volen saber què sope habitualment el Joan.
Joan, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, t'esperem la setmana vinent.
Molt bé, encantat de vindre a passar un rato amb vosaltres.
Una abraçada.
Molt bé. Vinga. Doncs, Mònica, jo, mira, tinc bona cara, m'ha agradat aquesta recepta.
T'ha agradat, aquesta t'hi veus,
sí, sí,
eh?
Sí, 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 sí que m'hi veig, sí.
Vinga,
home,
doncs.
Escolta, és que si no m'hi veig amb aquesta mala mena, que no s'ha de tallar, no s'ha de fer res.
Moltes vegades diem que sí, diem que sí, però hi ha receptes que encara no hem posat en pràctica. Això ens hem de posar seriosos, eh, Ricard?
Sí, sí. Jo necessito un pas a pas estil moble de l'IKEA al final, eh? Escolti, agafi per aquí, talli per allà. Doncs el Celleret del Segre, des de Lleida, recomanable si veniu a Lleida, que passeu al carrer General Britos número 10. De totes maneres, el Joan ens acompanyarà les properes dues setmanes encara, durant tot aquest mes de febrer. Fem una pausa, Mònica.
Vinga, molt ràpida.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, bastante. Como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio con el balón de oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. ¡Señor García!
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Mira, Ricard, feina feta, no hi ha destorb, que diuen.
No, no, i tant. Estem a punt d'arribar a 2:15, però mira, deixem un 30 segons, un minut, per compartir una cosa que ens agrada molt de dir. Ja fa anys que ho estem fent, però sempre tens aquesta gràcia. Demà és el Dia Mundial de la Ràdio.
Sí.
I nosaltres doncs, estarem fent ràdio un munt d'estona durant tot el dia, en diferit, en directe. Farem de tot demà, eh?
Farem de tot. Hem preparat algunes coses força especials.
Jo crec que sí.
Sí, sí. Demà, excepcionalment, la Nacional 240 s'allargarà, perquè, escolta, celebrar és celebrar amb els amics, celebrar junts amb la família, no? Llavors, demà, de 1 a 2, programació especial del Dia de la Ràdio a COPE Lleida i COPE Tarragona.
Sí, a més, per la gent de Lleida o la gent de Tarragona, si us voleu acostar, a 9:45 del matí estarem en directe, estarem enregistrant una part del programa en públic, amb escolars, amb aquesta marató d'emissores de ràdio que fem a Lleida, una darrere l'altra, durant tot el dia, doncs de 9:45 fins a 10:00 estarem enregistrant aquesta primera part de la Nacional 240, amb sorpreses, i amb convidats.
Sí, 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 hem preparat alguna que altra sorpresa per demà, no s'ho perdi. Jo crec que pot ser molt divertit.
Pot ser molt divertit. Estarem a la sala Alfred Perenya, que és a la seu de l'IMAC, de Cultura, al costat de l'IEI, per entendre'ns, a Lleida, i jo crec que pot ser divertit, i a més, si veniu, també ens veureu les cares, que no sé si és bo o dolent, però...
De fet, ho podreu escoltar a partir de la 1, a partir de la 1 i 5, després del butlletí, després també hem preparat una edició especial per parlar de com ha evolucionat això d'escoltar la ràdio, hem canviat, no?, els nostres hàbits en això també, hi ha gent que potser no,
No, no, i a més és que parlarem d'aquestes dues facetes, des de l'estudi i des de casa.
Exacte.
És a dir, com ha canviat amb les noves tecnologies escoltar la ràdio, consumir-la i fer-la.
Sí, sí, que també ha canviat moltíssim.
Que també ha canviat molt.
Moltíssim. Tot això serà demà, Dia de la Ràdio, és la nostra verbena, ens ho volem passar bé. I escolta, et sembla, Ricard, jo convidaria als oients i a les oients a que ens facin arribar les seves experiències amb la ràdio.
Sí.
És a dir, què significa per ells la ràdio, per elles, com us acompanya, no? Ho volem saber.
Sí, a més, és que tothom té alguna experiència amb la ràdio,
clar.
Tothom. Una nit, un desengany, o una alegria.
Una alegria, el que sigui.
Clar. Aquella cançó que no trobava.
Aquell descobriment.
Clar. Sí, sí.
Doncs que ens ho expliquin. Va, per exemple, a través del WhatsApp, a mi m'encantaria rebre notes de veu posar-les demà també al programa d'oients sobre la seva relació amb la ràdio. El de COPE Tarragona, 672-65-35-34, 672-65-35-34.
I el de Lleida, 664-526-180, 664-526-180, i em sumo el que diu la Mònica. No t'has de veu, perquè, escolta, la nostra ja la sentiu.
Ai, massa i tot.
Ens agrada escoltar la vostra, també.
Massa i tot. Doncs, escolta, Ricard, arribem a les senyals horàries. Demà ens retrobem. Demà verbena, eh?
Demà verbena, ja veuràs que
bé. Que vagi bé.
Fins demà.
Adéu.
93.5 FM. COPE Tarragona.
Pues estamos con la doctora Torrejón, directora del Centro Médico Starbene. Hoy vamos a hablar de un problema que afecta nada menos que al 50% de la población, y es el sobrepeso y la obesidad. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, doctora?
Muy bien.
Oiga, desde su punto de vista, ¿cuál sería la principal causa del aumento de un problema como la obesidad?
La más importante es que comemos más de lo que debemos, esto es lo más importante, pero también la desinformación, es decir, la mayor parte de las personas que vienen luchando desde hace mucho tiempo con el exceso de peso han hecho un montón de cosas y siempre vuelven al punto de inicio, es decir, vuelven a recuperar los kilos que han perdido. Y en muchas ocasiones se sorprenden porque dicen, pero bueno, si yo lo que estoy haciendo es dieta sana, ¿por qué en definitiva o no solo no pierdo peso, sino que aumento? Y ahí es donde entra la desinformación, porque hay muchísimas leyendas urbanas, hay afirmaciones en relación a la pérdida de peso que no son verdad, y al final el paciente lo que hace es perderse en esa marea de afirmaciones no correctas que no le conducen a conseguir su objetivo.
Claro. ¿La dieta, doctora, sería el mejor tratamiento para ese sobrepeso?
La dieta es un tratamiento indispensable, digamos, es un arma sin la cual no podemos conseguir la pérdida de peso, pero no es ni puede ser el único procedimiento en el que se base la pérdida de peso. Por ejemplo, el aumento de peso, el sobrepeso, la obesidad tiene causas que no están simplemente en el comer. Y pongo un ejemplo, la gratificación. La mayor parte de las personas con sobrepeso, al final del día, cuando llegan a casa, vienen de una serie de problemas, de insatisfacciones, de correr, de querer hacer muchísimas cosas y llegas como perdido. No te apetece cocinarte nada. Te encuentras que has tenido problemas. Abres el frigorífico y pillas lo primero que encuentras, ¿de acuerdo? Entonces, dices, jolín, ahora una cervecita y esta pizza, pues me siento de maravilla. Entonces,
es verdad,
buscas
es verdad
en
eso.
El alimento un sentirte bien que no te lo ha permitido lo que sea a lo largo del día. Entonces, ¿qué pasa? Ahí solamente la dieta no puede conseguir el objetivo. Entonces, por eso afirmo que sí que es un instrumento indispensable, pero no es el único tratamiento para ayudar a una persona que deje de ser obesa.
Y doctora, ¿qué le diría a todas las personas que siguen teniendo este problema, a pesar de haberlo intentado muchas veces?
Mira, lo primero, que busquen un centro médico. Insisto que sea un centro médico, porque adelgazarse a costa de la salud no debe merecer la pena nunca, ¿vale? Un terapeuta que cuente con la suficiente experiencia para poder tratar este tipo de problemas y luego que esté dispuesta a cambiar. Es decir, los seres humanos tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, para analizar que si hemos llegado a un sobrepeso o a una obesidad en años, se ha debido a una serie de razones. Mirar hacia atrás para identificar cuáles son esas razones y decir, bueno, tengo que cambiar, porque si sigo haciendo lo mismo voy a obtener más de lo mismo. Y luego que ese mismo terapeuta que va a afrontar el problema no solamente cuente con la experiencia, sino con la estrategia suficiente para quitarle el 50% del esfuerzo al paciente, es decir, facilitarle el camino, el recorrido para que deje de ser obeso.
Bueno, pues tenemos esta ayuda que es muy necesaria, ¿eh? Ya lo han escuchado. Si pues quieren solucionar de verdad un problema de salud tan importante como el sobrepeso, llamen al 934 14 36 31 y pidan una visita informativa con la doctora Torrejón.
Oye, repetimos el teléfono, ¿no? 93, ¿has dicho?
934 14 36 31.
934 14 36 31. Nos atenderá la doctora Torrejón personalmente, ¿verdad, doctora?
Sí, por supuesto.
Claro, y aclarará pues todas las dudas que pueden tener. Que merece la pena informarse bien,
sí,
para tomar una buena decisión, ¿no, Ricard?
Ya lo creo que sí. Doctora Torrejón, gracias como siempre.
Gracias a los dos.
Gracias.
Un abrazo.
93.5 FM. COPE Tarragona.
Hola, soy Charol Oriente y me encanta cocinar. Por eso valoro la calidad de agua de Osmotic Cero, lo que aporta. Se potencian los sabores de los alimentos porque no hay químicos en el agua. Cocino en menos tiempo. Sobre todo, es cocina saludable que mantiene las vitaminas y proteínas de los alimentos. Aprovecha hoy nuestra oferta 45 aniversario. Vente Osmotics con el 20% de descuento, a pagar en 48 cuotas sin intereses y la instalación gratis. 900-208-208 Osmotic Cero.es.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Pràcticament un minut i arribarem ja al punt de 2:15. Nosaltres ens aturem 2 minuts per la publicitat, el temps que necessita el sibarita del programa, l'Albert Rosa, per entrar a l'estudi, situar-se, micròfons, jo li dono el botó, serà d'aquí 2 minuts.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información?
La desinformación es una amenaza muy grave.
Una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas.
La primera vez que escuché hablar de noticias falsas, de fake news, seguramente fue en torno a la campaña del Brexit. Siempre hubo noticias falsas. Lo que ocurre es que las fake news han sido producidas ya en factoría. Pero ahora te diré una cosa. En una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para nosotros, para mí, la claridad y la credibilidad es algo absolutamente vital.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escucharnos y gracias por creernos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, la radio es Carlos Herrera. La radio es Herrera en COPE.
Gracias a la radio, porque con ella me siento informada.
A todos los oyentes, presten mucha atención. Un gran seísmo llegará muy pronto. Dentro de poco, recibirán más noticias para que tomen las medidas oportunas. Línea directa, 902-123-197.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma, es tuya y si te cambias de casa, te la vuelven a instalar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo el 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
El Sibarita. Estàvem aquí nosaltres parlant i pràcticament no ens adonem de que s'acabava la publicitat. Albert Rosa, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com sí, estàs?
Sí. Ens engrasquem, eh?
Ja, que no ens agrada parlar cap dels dos, eh? No, és un desastre, això.
De fet, ja ho vam dir una vegada, que crec que fem un programa paral·lel. Acaba la secció i continuem parlant. Podríem anar aquí i has estat a aquest altre restaurant sí. I això, ui, que bo, no sé què. Bueno,
la veritat és que
sí, venidor. Podríem gravar-nos, no?, fora de
l'antena. Molta gent li agradaria, perquè la xafarderia, sí. Ja saps que encanta, sí. Això, encanta. Mira, aquest cap de setmana vaig estar de calçotada, justament. I teníem un debat sobre la salsa.
Ostres, sí, sí.
Sobre la salsa que hi ha, la dels calçots, la de la xatronada, bla, bla, bla. Tot un debat, eh?
Sí, sí,
vam obrir
sí.
Uns quants melons.
Això és com... És que, clar, a cada família la fan de la seva manera.
Clar. Llavors,
estandarditzar una recepta tan, tan, tan particular, sí que, evidentment, hi ha unes bases, però sí, a vegades és difícil i pots arribar a entrar en disputes
sí,
importants.
Sí, greus, greus.
Bueno, i quan entres ja amb el tema competitivitat, la meva és millor.
Jo això, jo no ho vaig dir perquè digues, a veure si em tocarà fer-ne, saps què et vull dir? Però jo els vaig deixar molt, molt engrescats, jo em vaig llançar els calçots, dic, vinga, vinga, això ho m'està, primera de la temporada, no? Ja t'has estat calçots
molt
encara,
bé,
eh?
Molt bé, molt bé.
No podia ser això, ja, tant està? Parlar-ne aquí.
Sí, és veritat.
I encara no havia tastat.
És veritat, és veritat, és veritat.
Però bé, avui no venim a parlar de calçots, sinó de la mar, diguéssim.
Anem. Sí, sí, canviem una miqueta d'hàbitat, perquè de fet també hem parlat bastant de tot el que té a veure amb la terra. Avui sí, ens anem cap al mar i parlarem d'un producte molt típic d'aquí, d'aquesta zona, sobretot d'aquí a la costa de Cambrils, que és la galera.
Oi.
No tot arreu es coneix la galera. Nosaltres la tenim molt, molt, molt interioritzada, no? Molt ja de fa certs anys, sobretot que crec que és el que avui ens interessa parlar, d'aquestes jornades gastronòmiques que ja estan en marxa de fa uns dies, s'allarguen fins al diumenge 24 d'aquest mes. És la 15a edició, les jornades gastronòmiques de la Galera a Cambrils, que jo crec que és al final el detonant de que la Galera hagi agafat tot aquest prestigi que anys enrere no tenia, perquè la Galera al final és un producte molt, molt senzill, molt humil, és el que pescaven, no?, els pescadors, i que aprofitaven doncs, per menjar a casa, pràcticament no ho venien. I bueno, ara explicant una miqueta la història de com es va forjar totes aquestes jornades, i que han acabat convertint la Galera això en un producte gairebé gourmet, no? Un producte gastronòmic que la gent doncs, té en bona consideració. De fet, ja fa unes setmanes vam parlar amb tot un referent, lògicament, de gastronomia d'aquí del territori, i en aquest cas de Cambrils, com el Joan Bosch, i també amb un dels pescadors de la confraria de pescadors de Cambrils, el Josep Matamoros. I tots dos ens explicaven una miqueta això, de que, ostres, anys enrere es feien unes coses i ara és una passada veure com tantíssims restaurants t'ofereixen una varietat de plats espectaculars amb aplicacions diverses que anys enrere eren impensables. Ara pots trobar un tartar de galera, per exemple, una crema de galeres. Abans la galera simplement se feia servir per fer el fumet.
Exacte, però donava molt gust, no?
Fregida, amb el seu allet, fantàstic, però era el típic també producte que feien servir pels guisats, no?, de les cases o fins i tot de les mateixes barques dels pescadors. Ara la cosa ha canviat i estem parlant de que aquestes jornades gastronòmiques de la Galera de Cambrils hi ha una trentena de restaurants. Per cert, deixa'm començar també, abans d'entrar en matèria, és una crítica i una felicitació alhora. Crítica, bé, més aviat crítica, és un comentari, això ho veurem d'aquí ben poquetes setmanes quan parlem, perquè tenim previst parlar del moviment Slow Food, que això té a veure una miqueta amb el que defensem aquesta temporada des d'aquí de l'Espai del Sibarita, que és producte local, producte de proximitat. Veurem com, tot i que hi ha aquests moviments i hi ha molts restauradors que defensen això, encara hi ha molta feina a fer, molta feina a fer. Si ho comparem amb altres territoris, Tarragona, penso jo, i aquesta seria potser la crítica que faig, com sempre, que ningú se'm molesti, jo penso que diem les coses amb la mirada posada a sempre millorar.
Sí.
Crec que encara es pot fer més. Es pot fer més, sobretot, ja no en defensa del producte d'aquí, que tenim molt i molt bo, sinó en la difusió, val? En donar a conèixer el bon producte. Si comparem, per exemple, amb Costa Brava i Girona, allí penso que ens donen unes quantes voltes. No direm quantes, però crec que van per davant.
Vols dir que és un problema entre totes les cometes que vulgueu, de creure-s'ho?
Totalment. Mira, no? A més, crec que has fet servir l'expressió correcta i més repetida per la gran majoria dels restauradors que quan en parlem d'aquest tema ho diuen, no ens ho creiem. I, de fet, ho deixarem per més endavant, perquè quan parlem de l'slow food parlarem amb algú que està posat des de dins, perquè, a més, malauradament, hi ha molts poquets restaurants aquí a la província que són slow food quilòmetre zero, que tenen la catalogació oficial. Crec que són 8, almenys el 2018 crec que només van ser 8. D'aquí ben poquetes setmanes, a mitjans de març, s'otorguen les d'aquest any 2019. Que a més tot l'acte de lliurament té lloc a l'Ametlla de Mar, és a dir, que ho tindrem aquí.
Per això
en parlarem. Però sí, és veritat que tothom coincideix a dir no ens ho creiem, no sabem el que tenim, no ens ho creiem i podríem fer molt més. Aquest és el resum i aquesta és la part, diguéssim, de crítica de que crec que, en comparació amb d'altres territoris, es podria fer molta més unió per donar a conèixer el bon producte. En el cas de la Galera, i aquí ve la part contrària, una de cal i altra d'arena, vull felicitar sobretot a tots els implicats de, diguéssim, l'entorn de Cambrils, perquè en Cambrils, si s'ha convertit en un referent gastronòmic, no només és perquè fan les coses bé, sinó perquè les donen a conèixer i molt bé. Patronat de Turisme a Cambrils, Confraria de Pescadors, Associació d'Empresaris, els restauradors, ara a més també fins i tot des de la nova Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona, que comença, diguéssim, a eixamplar-se, que dona suport. Molt bé, o sigui, hi ha com una mena d'unió de diferents entitats que remen a la mateixa direcció i això fa que ara mateix Cambrils sigui una plaça d'un prestigi impressionant, que tothom ho coneix, ja no només a Catalunya, sinó a la resta de l'Estat, i que vulguin venir a provar doncs, aquest producte, ja sigui la galera o qualsevol
altre. No? El calendari de Cambrils és...
El calendari és espectacular. De fet, fa ben poquet, presentaven ja el de tot l'any, calendari gastronòmic. Sí, és a dir, tenen ocupat ja tot l'any amb jornades gastronòmiques i això és feina de pensar-hi, de parlar entre els diferents interlocutors i protagonistes. I doncs ara estem amb la galera, però després, just després, al març, començarà les jornades de l'encarxòfet, que és també un producte de temporada 100%, que tenim ben a prop, que també en parlarem, per cert, de la carxofa, que a més crec que és un dels productes que agraden més a tothom.
Sí.
A més, amb múltiples aplicacions també. Després venen al maig les jornades dels fideus rossos. L'any passat es van inventar, dic inventar perquè és així, al final és generar, generar interès. El vermúting de Cambrils, que això és a finals, mitjans de maig, principis de juny. La mar de tapes, també a continuació el juny. Després ja saltem, perquè clar, juliol-agost, temporada turística 100%.
És un impàs, no?
Saltem al setembre amb les jornades del calamar, després la mostra de vi, que ja fa 10 anys
sí, és veritat,
que es fa al parc del pescador de Cambrils, les jornades de l'oli nou d'oliva verge extra, i acaben l'any, entre novembre i desembre, les jornades del romesco. Fixa't tu, tot el que promociona Cambrils enfocat única i exclusivament a la seva gastronomia. Des d'aquí aprofito per felicitar la gent que treballa amb aquesta idea de potenciar doncs, les coses bones que té el municipi, en aquest cas la restauració de gastronomia. Sempre ho hem dit, és un motor importantíssim.
És bàsic,
és
no?
Bàsic. És bàsic. I penso que a nivell territori global, província de Tarragona, hem de fer entre tots una miqueta més per donar a conèixer les coses.
Podríem anomenar el model Cambril, si vols, no? Sí, d'alguna manera. Sí. L'altre dia escoltava l'alcalde de Salou, en Pere Granados, també dient que, perquè aquí hi ha una altra gran paraula que diem molt, quan o diuen molt els dirigents polítics, s'ha de desestacionalitzar el turisme. Ai, no ens quedem només amb el sol i la platja, exacte, la gastronomia, exacte, és aquí... I juga un paper important, i de fet el mateix alcalde de Salou posava Cambrils com a exemple, no? És a dir,
ens hem de mirar
una mica.
Sí, i Salou ja fa un temps que també està en aquesta línia i que també està treballant amb aquesta intenció, i la veritat és que, ostres, això farà que ens beneficiem tots,
sí,
per descomptat.
Dit això,
recuperem la galera, que és el que tenim ara en temporada. De fet, si vols escoltarem un fragment, un tall d'aquesta conversa que vam mantenir amb el Joan Bosch, perquè ens expliqui una miqueta també el per què va ajudar, no, aquestes jornades a posar la galera en valor, que a més em va dir una cosa que em va fer molta gràcia i que crec que defineix perfectament què és la galera, que és l'escamarlà dels pobres.
Ah.
És l'escamarlà dels pobres. Sí, sí, ho va definir així i jo penso que és així realment. I si et sembla, escoltem què diu el Joan Bosch sobre la galera.
Vinga. Nosaltres llavors, en aquell moment que estàvem, a veure, eren 2-3 anys enrere, la galera no la teníem com una espècie com per treballar-la, perquè tampoc sabíem com treballar. Nosaltres a cases nostres se les menjàvem com tu, com qualsevol fill de mare de per aquí, però vam dir, hòstia, què podem fer d'això? Perquè clar, tots se la miràvem i dèiem, si això la podíem pelar com un escamarlà i donar-la seria perfecte. No? I això ho podíem fer com una gamba pelada i en quant donar-la sense pell seria perfecte. Però clar, no ho havíem fet mai. A més, era molt feixuc perquè l'escamarlà és molt agraït, perquè
fàcil,
fa així, eh? I clar, però la galera, amb totes aquelles espines, dèiem, hòsties, com ho podem fer? Fins que vam anar estudiant i, bueno, doncs, la prova és que a l'època de les jornades de la galera, doncs hi ha una diversitat de restaurants, que cadascú tenim la nostra manera, i hi ha un ventall de plats que 10 anys enrere
no hi era.
Pues no hi era.
És veritat, això, sí, ho deies abans. I és cert que quan et creues amb una galera, te la mires encara de qui guanyarà, tu o jo, eh?
La primera impressió, clar, ara estem parlant, imaginem que hi ha algú que ens escolta i que la galera no l'ha vist mai. La galera és un crustaci, eh?
Sí,
comencem per aquí, eh? És un crustaci que és molt difícil de descriure, perquè a més és com, és, diguem, és un bitxo molt lleig.
És lleig.
És lleig. Seria gairebé, el definim com l'escarbat del mar, així però... allargat, amb unes punxes, que és el problema que deia el Joan, que, ostres, si tu no hi estàs acostumat, t'hi pots deixar els dits, t'hi pots deixar els llavis.
Sí.
Era el gran problema que es trobaven... ell diu, sembla que digui 2-3, diu 12-13 anys enrere, ja anem per les 15, o sigui, sí. ja fa tant temps que ens hem descomptat, però portem 15 anys de jornades de galera i en aquell moment, quan es va plantejar donar aquest valor, perquè tot ve, i això ho havia dit al principi que ho explicaria, tot ve perquè en el millor moment de la galera, que és ara, que és quan està...
Amb el fred, no?
I a més està aguada, que també escoltarem després el pescador, el Josep Matamoros, com ho explica, és el millor moment, és quan n'hi ha més. Llavors, clar, el preu baixa a més quantitat. I clar, penses, ostres, quan està millor i més en tenim, què passa? Què podem fer? Llavors, doncs, aquestes jornades van servir perquè justament els restaurants comencessin a pensar com podien presentar-la d'una manera més noble. Llavors, el problema era pelar-la, perquè a partir d'aquí donava, vamos, un ventall impressionant. De fet, ara escoltarem el Joan Bosch com continua explicant això, que per ell el moment clau, vital, va ser de com poder-la manipular bé després de salvar aquestes conegudes punxes i complicades.
No, és que ferides
sí,
de guerra,
sí.
Eh?
Sí, sí, sí. Em consta que, perquè de fet, una de les activitats paral·leles d'aquestes jornades és el concurs de la Mar als Fogons, que això involucra i implica els joves cuiners de l'Escola d'Hostaleria i Cambrils, els pobres nanos i noies
far, no?
que la treballen acaben amb els dits, pobres, que... però bueno, al final amb la pràctica...
Sí, sí, tot és pràctica sí. en aquesta
doncs,
vida.
Doncs la clau, això no ho explica el tall, però sí explica que va ser el moment decisiu, la clau és com precongelar-la una miqueta perquè amb la rigidesa tu amb unes tisores puguis salvar aquests costats,
sí.
vale? Les laterals que són les punxes, i per tant obrir-la, pelar-la com si fos un escamarlà,
i
a partir d'aquí això obre un món meravellós perquè la pots fer amb cru, amb tartar, la pots fer amb crema, la pots fer de mil maneres. El Joan Bosch, això és el que ens deia, del moment vital a partir del qual la galera va veure un ventall infinit de possibilitats a la cuina.
Principalment és aquest, que puguis donar-la sense feina, no? Perquè clar, no tindre la galera i donar-li allò, ostres, és... Per la part de la gent que no està iniciada, és possible que li faci una mica de por. A mi em faria, perquè t'hi pots deixar els llavis. No?
Sí, sí, t'hi pots deixar tot.
Llavors aquest va ser, per a mi va ser el punt que em va alliberar la ment de dir, doncs, bueno, fent això podem fer tot el que vulguis. Pots fer el tartar, pots fer la crema, pots fer amb tèmpora, pots fer saltejada, pots fer de tot el que pot ser.
Un alliberament.
Totalment, totalment, perquè clar, fins llavors no s'havia treballat d'aquesta manera, és el que dèiem al principi, no? Doncs, bueno, era un crustaci més que agafes, igual que doncs, morralla, cranc,
sí,
coses
sí,
que fa
sí.
servir pel fumet o per bueno, unes fritures... Res més, no s'havia pensat mai. Les jornades el que van fer és això, obligar els restauradors a pensar uh-huh. en maneres de presentar-la. I ara la veritat és que és espectacular.
És que ara
de fet,
les possibilitats...
Estem dient això i penseu, els que ens escolteu, fins al dia 24 no perdeu l'oportunitat. Hi ha 30 restaurants a Cambrils, 30, que es diu aviat,
uh-huh.
que estan presentant menús espectaculars, perquè no només es queden en un plat, sinó que hi ha menús que pràcticament és monogràfic de galera, i aquí és on es pot veure la varietat, no?, de com hem evolucionat i hem millorat un producte
sí.
que era l'escamarrà dels pobres, era humil,
sí.
ja s'ha convertit en un referent.
És que, a més, en tot això hi hem de sumar, evidentment, que els restauradors doncs, s'hi han posat i que en aquest temps també com ha evolucionat també la cuina
exacte.
De tots els restaurants, dels més humils, diguéssim, als que ho són menys, perquè en aquestes jornades hi ha una mica d'opcions per tothom, perquè
sí, 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 sí.
ho puguem tastar.
Entrant a la pàgina web hi haurà, a banda del programa d'activitats, que també una de les activitats és poder anar a la Confraria de Pescadors a fer una visita guiada,
sí.
on t'expliquen doncs, com arriba el peix, com passa per la llotja. És interessant, també ho recomano a qui vulgui passar-se. Crec que la propera visita és aquest divendres, no recordo l'hora, això jo crec que és millor passar pel programa i veure-ho, així com hi ha els menús dels 30 restaurants participants d'aquestes jornades, ara, primer que no acabaríem en citar els restaurants i molt menys els menús, però és molt interessant veure aquesta evolució. I és el que deies, a més, combinat amb que durant aquests anys també han anat apareixent noves tècniques de cuina que han ajudat a que poguéssim trobar galeres de mil i una formes.
Ara, part essencial de tot això, els pescadors.
Totalment. I aquí anàvem. De fet, tenim previst ben aviat poder sortir a feinejar...
A la mar, se'n va a la mar, senyors i senyors, l'Albert. Ja ens ho explicaràs, que,
Tinc ganes de viure-ho des de dins. Una experiència, clar, això per qui és pescador pensa, aquest que diu ara, no? Nosaltres sortim cada dia. Però la veritat és que em ve molt de gust veure d'això, com es pesca i també com s'aconsegueix aquesta galera, que dèiem que aquest és el millor moment. Vam parlar amb el Josep Matamoros, pescador també de fa molts anys. Ell té 52 anys, però des dels 14 que està a la mar, i patró amb només 18 anys. O sigui que veu autoritzada per parlar de la galera i del que faci falta que tingui a veure amb el mar. El Josep ens explicava una cosa curiosa, que és que normalment hi ha baralles, entenguem baralles com pique sa, de veure qui surt primer a la mar, evidentment, però que en època de galera és el contrari. I ara sabràs per què. Escoltem, Josep Matamoros, per què se'ls barallen per sortir darrere i no primers.
És un peix que viu entre els 30 i 40 metres de profunditat. Entre 25 i 40. Només està colgat sota del fang. Llavors, què passa? Que n'agafa més qui va al darrere d'una altra barca. Clar, perquè el que va davant es carga una miqueta. Clar, surt. Igual que l'escamarlà, igual que el llangostí. Doncs, en canvi, i el que va darrere, les que surten, aquest agafarà 10 quilos, l'altre agafarà 40. Vol dir que vol nedar la galera.
Molta diferència.
Clar. I així com sempre es barallem per anar al davant, el temps de la galera es barallem per anar al darrere.
Ah, amigo, o sigui, aquí no és millor sortir primer,
No, no, clar, el qui surt primer és el que remou tot al fons, i com que estan allí, el que ve darrere, o els que venen darrere, doncs tenen més sort. Llavors, aquí hi ha sistema que determina...
Rotació, no? Suposo.
Sí. Però és curiós, perquè així també veiem a on se troba la galera. I amb això també acabaríem. Amb el Josep li vam preguntar, i per què la galera de Cambrils és tan coneguda o és tan bona, com tothom coincidiu a dir, que no pas d'altres que puguem trobar a altres zones de la nostra costa? I ens va dir això.
A veure.
Perquè aquí és més aviat fang, el terreno. Per exemple, per la part del Delta de l'Ebre és sorra. Llavors ja és diferent. No dic que sigui dolenta, però és diferent. I és més groga, hi ha l'aigua més dolça, més calenta, és diferent. Aquí, no sé, tothom que la tasta la troba molt bona. Nosaltres a vegades, jo no sé, aquí no n'he agafat, i tinc alguna mica de l'ametlla, o... Escolta, perquè tens un compromís a casa, de fer, no és el mateix. El que ha vingut el compromís aquell gust, tot igual, perquè no ho sap, però els que la mengem habitualment, ho notem. Tenc que és més bona. I quan és el gener, febrer, març, que ja està plena i quan s'està aguada, a mi els ous m'encanten. Això hi ha gent que no li agrada. Però bueno, si estan plenes, també són bones. Les pots fer de 50.000 maneres. De fet, són 40 restaurants.
Ara és mira, febrer, març, senyors i senyors, hem d'aprofitar. Estava mirant ara mentre escoltàvem això que ens has dit de poder visitar la confraria amb els pescadors. Divendres, dia 15, a les 5 i a les 6, a la confraria de pescadors de Cambrils.
Fantàstic.
Jo crec que és molt important sentir-ho de la mà i de la veu d'ells.
Totalment, i fixa't que ell mateix ha tancat el cercle dient... Els restaurants han sigut qui han descobert totes aquestes aplicacions que ara coneixem en forma de mil i un plats de galera. Ells abans simplement la menjaven com la menjaven, sabien que ara era l'època perquè està aguada, és el que li dona aquest punt de més, però jo crec que també era interessant explicar de com un producte tan senzill com una galera, amb aquesta intenció de posar-la en valor, 15 anys després, perquè estem a les 15enes jornades gastronòmiques, ara mateix la galera té un prestigi espectacular. D'aquí ve el que dèiem al començament, no? De que si fem pinya, som imparables. I aquí a Tarragona, a tota la província, tenim una riquesa de, no només mar, tenim terra,
tot.
Tenim de tot, tenim absolutament de tot.
S'ha d'aprofitar això? Sí. Ara tinc unes ganes de menjar galera, o sigui, no saps ara el que has fet, perquè avui el tàper no, mira, avui galera no en tinc.
Però tenim dies fins al dia 24.
Fins al dia 24.
Que per cert, i tenim fins al dia 24 i també fins al dia 28, tot el que queda de mes, i ja aprofito per avançar-me al que parlarem la setmana que ve. Menús anticrisi, sí. Somriu, la part alta de Tarragona, somriu a la crisi. Són 8-9 restaurants, si no recordo malament, els que organitzen aquestes jornades, que ja fa 8-9 edicions que estan en marxa també, per fomentar doncs, que la gent visiti aquests restaurants a una època que normalment
va de baixa.
La cosa va baixa. Em consta que estan triomfant.
Sí?
Sí, jo fa
poquet. Tu hi has anat?
Sí. Sí. Aquest passat cap de setmana vaig poder estar un d'ells, concretament a la Q.
Ja ho sabia.
Sé que és un dels que tens marcat, sí, la teva llista, sí, i hauràs d'anar.
I no avisar-me. Bueno, deixa'm aquí. Bueno,
va ser improvisat, ja ho parlarem. Ja ho parlarem la setmana
que ve. La setmana vinent parlem d'això i de molt més. Mil gràcies, que tinguis bona setmana.
Igualment.
La millor combinació per un moment de plaer autèntic. El lloc. La companyia. Les ganes d'estar bé. Moments d'autèntic vermut de Reus. Vermut Miró.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Migdia Cope a Tarragona. Amb Mònica Carrasco.
Ens queden prop de 4 minuts per arribar a les 2 abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE per repassar el que ha donat de si la jornada a nivell nacional i internacional. Ens fixem en 3 notícies destacades a aquesta hora a les comarques de Tarragona. Diverses aturades avui a la demarcació de Tarragona. La ciutat de Tarragona, per exemple, a les 12 s'ha fet una aturada davant l'edifici de sindicats i més de mig centenar d'estudiants s'han manifestat també pel centre de la ciutat. A Reus, el col·lectiu Advocats Voluntaris 1 d'octubre s'ha concentrat davant els jutjats, mentre que els avis i àvies per la llibertat han fet la seva tradicional acció a la plaça del Mercadal, coincidint amb l'inici avui del judici pel procés. Comunicat avui dels bisbes de Catalunya, es comprometen, diuen, a actuar amb determinació per protegir els infants i adults vulnerables, eliminant tot tipus de tolerància o encobriment i per erradicar de les seves comunitats i de tota la societat la cultura de l'abús sexual, econòmic, de poder i de consciència. És un comunicat fet públic després de la reunió ordinària de la Conferència Episcopal Tarraconense. Anuncien també que prenen el compromís d'adoptar rigoroses mesures de prevenció que impedeixin la repetició d'actes com aquests. També demanen perdó a les víctimes i es solidaritzen amb el seu dolor. A Tarragona, diverses entitats ecologistes i veïnals s'estan organitzant per fer una reunió en la que portin a debat la proposta de construir un hotel i restaurant de luxe a l'antic preventori de la Sabinosa. De moment, aquesta és la proposta de la Diputació de Tarragona, que ha caigut bé a l'Ajuntament de la ciutat. Els ecologistes no ho veuen com la millor opció, remarquen que cal prioritzar un ús que suposi un servei per la ciutadania. I atenció al que llegim avui al diari de Tarragona. Un home de 46 anys del Vendrell va resultar ferit lleu en patir un accident mentre anava en patinet elèctric per la C31. Va donar positiu en alcoholèmia. Això va provocar que perdés el control de l'aparell. Se li ha imposat una sanció que pot arribar als 500 euros, tot i que no hi ha una norma específica que s'apliqui als conductors de patinets elèctrics. De moment, s'aplica el mateix barem que als conductors de la resta de vehicles. El límit d'alcoholèmia és 0,25. Per cert, segons ens informa el Servei Català de Trànsit, aquesta hora està tallada en tots dos sentits de la marxa a la C14 a Solivella, a Tarragona, a causa d'un accident. Tallada a la C14 en tots dos sentits de la marxa. I anem ràpidament a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps pel que ens queda de dia, però també mirant ja demà. Carolina Pons, bona tarda.
Bona tarda. Avui predominen els cels poc ennuvolats, tot i que podrem veure alguns intervals ennuvolats al litoral. Les temperatures mínimes baixen, s'arriba a 3 graus de mínima a Reus i a Gandesa, 4 a Tortosa i 5 a Tarragona i el Vendrell. Quan a les màximes es mantenen gairebé sense canvis, s'arribarà als 17 graus a Tarragona, a Reus i Tortosa, 16 al Vendrell i 13 a Gandesa, quan el vent avui bufa del nord-oest fluix amb intervals de moderat al sud al principi. Per demà s'esperen també cels serens o poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols baixos en punts del litoral i atenció perquè hi ha probables boires costaneres. Les temperatures es mantenen amb pocs canvis, tot i que poden baixar al litoral. També veurem gelades febles en punts de l'interior. Destaquem un grau de mínima per demà a Gandesa, 2 a Reus, 3 a Tortosa, 5 a Tarragona i el Vendrell, quan a les màximes 16 graus a Tarragona i Tortosa, 15 a Reus i el Vendrell i 14 a Gandesa. Demà bufarà vent variable fluix, tendint a component est a la costa, amb intervals de moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Doncs amb això posem el punt final, arribem a les 2, els esperem demà a partir de les 12:20, amb molt més demà, Dia Mundial de la Ràdio, festa grossa, aquí, a Herrera, en Cope, a Tarragona. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda, que vagi molt bé.